Són les 4 i 7 minuts i els dic de debò que tenim una hora per davant realment interessantíssima, no? L'altre dia, ho explico per a aquella gent que s'hagi incorporat en els darrers minuts, quan vam conèixer tot aquest assumpte de l'espionatge, ens vam quedar francament sorpresos, no? Sobretot perquè quan vam parlar amb el pèrit judicial informàtic forense Bruno Pérez, ell ens va explicar que aquesta cosa que ens era tan nova en realitat és el seu dia a dia, que més enllà de que ara estiguem parlant d'un software al que només tenen accés als estats, hi ha tot un seguit de softwares que ja estan funcionant des de fa molt de temps i que això ho tenim pràcticament a tots els nivells. Per tant, a partir de 4:15 i una mica més de 5 en parlarem sobre aquesta qüestió. Primer, des del punt de vista del Pegasus i després des d'aquell altre punt de vista de l'espionatge portat a tots els extrems. Senyor Bou, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí.
Igualment, eh? Quina història aquesta de l'espionatge, no?
Sí, noi, és que no en sortim, eh? Darrere d'una cosa, l'altra i l'altra, però bueno.
S'ha sentit espiat vostè alguna vegada o no?
Sí.
Sí?
Sí. Jo quan era president d'empresa de Catalunya vaig passar tots colors, de tots colors, i 4 anys i mig. I sí, bueno, jo no explicaré detalls i coses, però bueno, no era fàcil. Quan el procés estava viu, quan semblava que tot havia d'anar en orris, i perquè, bueno, hi havia una separació que ja la teníem demà, vull dir, va ser Artur Mas que va dir 7-18 mesos, després ja és l'hora, bueno, una sèrie de coses, tot mentida, tot va ser mentida, perquè no tenien res, ni estructures, ni finançament, ni el més important, que era que la resta d'Europa digués amén això. Yeah. Quan un món que tén a globalitzar-se, no és possible que un estat tan sòlid com aquest pugui pues, fer una separació d'una part tan meravellosa com és Catalunya d'Espanya.
L'altre dia, ara en parlarem de tot això, eh? Però l'altre dia, justament aquí al programa, l'Anna Grau, la diputada Anna Grau de Ciutadans, en aquest cas, deia que ella, com a periodista, havia fet tot un seguit d'investigacions que, d'alguna manera, el que revelaven és que absolutament tots els governs del món espien. Vostè no sé quina sensació té sobre tot això, senyor Bou.
Que és veritat, sí. Ja, els governs que, bueno, fins, són, diguem, la part important, la punta de llança d'un estat. Un estat, una estructura d'una nació, s'ha de defendre, i han de defendre la nació. I tenen, doncs, un servei d'informació. Que poden ser els israelites, que són espectaculars, els americans, nosaltres, bueno, doncs, el CNI, doncs, tenim cosetes, el CSI. Però tenen aquesta obligació de fer-ho. El que passa és que aquí hi ha hagut una cosa que s'ha fet molt mal feta, que és espiar a l'oposició democràtica. Això no es pot fer. Sí. Això és adulterar la democràcia. Però espiar organitzacions criminals, organitzacions terroristes, que poden atemptar contra la tranquil·litat, la llibertat i la vida dels ciutadans de la nació, el govern de la nació té l'obligació de protegir-se. Això ho fan, no ens escabellem, tots els estats pràcticament organitzats, occidentals, que tenen per uns serveis d'informació sòlids i capaços.
Jo l'he saludat directament com a senyor Bou. Jo crec que la majoria de la gent que ens està escoltant sap perfectament que és el president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. La pregunta és si el presento d'aquesta manera o el presento també com a futur candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona.
Bueno, la primera segur, perquè ja ho soc. I la segona, bueno, jo diré una cosa, una prèvia, i és que a mi m'han escollit 37.000 barcelonins perquè durant 4 anys fes lo possible per millorar la seva vida. Eh? I és el que m'he dedicat jo. La meva política ha sigut una política de ras de terra, de parlar del que realment interessa a la gent, als barcelonins, i no de política ideològica. Perquè el tema municipal és un tema, jo diria, el més ben conformat i el més agraït que hi pugui haver segurament, oi? Aquesta és una, i per tant jo voldré arribar fins al final, jo m'he presentat per arribar fins al final i tinc ganes d'acabar aquesta legislatura. En quant a que em presenti o no, que la segona pregunta, això ja no depèn de mi. Jo dic que sí per mi, però no depèn de mi, depèn del partit, perquè jo si em presento no vull presentar com Josep Bou i Vila, perquè no és possible legalment, m'haig de presentar amb un partit. En aquest cas, bueno, el partit és la primera opció, és el Partit Popular. La primera opció és el Partit Popular, però no l'única.
Què vol dir?
Ho torno a repetir. La primera opció és el Partit Popular, però no l'única. Vol dir que hi ha altres opcions, evidentment. Jo no estic afiliat. Jo tinc un compromís formal. Un compromís formal. Però amb els meus, en aquest moment, amb els meus afiliats, amb aquests 37.000 de barcelonins, el compromís que tenia jo en el seu moment, en Pablo Casado ja no el tinc. Era un pacte de cavallers, un pacte d'honor. Em va dir que els ajudés, que fins que Barcelona pues, es quedaria sense representació al Partit Popular, jo vaig dar aquest pas. Però en aquest moment jo estic desligat.
És veritat que vostè és un home que va una mica per lliure, no? Això sembla, vist des de fora, no? Una mica un rara avis dins el món de la política, no?
bueno, no sé, això, si sóc bon o mal polític, el que sí sé que s'ha de fer política, i en aquest cas política municipal. La política municipal és molt poc pragmàtica. Perdó, dogmàtica.
Yeah.
Dogmàtica, ha de ser pragmàtica més aviat. Oi? I estar pues, amb tot el que realment interessa a Barcelona. I deixar bastant de cantó la política, sobretot les polítiques identitàries. Barcelona és la Barcelona de tothom i per tothom. I això és molt important.
Senyor Bou, recordo perfectament fa unes setmanes, tres setmanes, crec que recordar, no?, que vam parlar, que vostè estava al Congrés del Partit Popular a Sevilla i va fer una reflexió sobre el Partit Popular a Catalunya que em sembla molt interessant, no?, perquè parlava lògicament de la necessitat, és una qüestió òbvia, no?, de tornar a apropar el Partit Popular a la ciutadania de Catalunya. Vostè té idea de com es fa això?
Bueno, crec tenir-ho. Crec tenir la idea, perquè jo sóc l'any 55 nascut a Vic, jo sóc fill de Vic. Jo estrany vaig venir cap a Barcelona, jo sóc català de soc arrel, i conec perfectament el poble català. El poble català, com tots els pobles que formen i conformen Espanya, la nació, té la seva idiosincràsia. I el poble català conec els seus rasgos, les formes de fer, de pensar, aquest sentiment, una sèrie de coses que són molt importants a tenir en compte. No podem dir una frase terrible i devastadora. Y estos los catalanes. Això no ho puc sentir jo. Que diguin los nacionalistas catalanes, per exemple, quan parlin de política. Però no los catalanes. Perquè si hi ha los catalanes, els que no són nacionalistes faran nacionalistes al final. Vull dir, s'ha de molt cuidar del que es diu. I Catalunya s'ha d'entendre i estimar tal com és. I no voler canviar. És molt important. I formarà part d'Espanya, com ha format i formarà sempre, però se l'ha d'entendre. I sobretot, si és possible, i ho dic moltes vegades, que els catalans podem arribar al govern de la nació i arribar a governar amb ministeris, si és possible. I imprimir la força que tenim, comercial i industrial. Una força de camí i de futur. Així tot, de fet, ara ja no ho som, malauradament, per culpa del nacionalisme, però fins ara hem sigut la primera regió en PIB d'Espanya. Vull dir que alguna cosa ben feta han fet els catalans.
Déu-n'hi-do, eh? El cert és que, clar, s'estan movent moltes coses simultàniament. Vostè diu una cosa que a mi em sembla molt interessant, no? Diu, els catalans som de moltes maneres a la vegada, també els espanyols, no? Probablement és que una de les coses en les que ha caigut la política és en el reduccionisme ideològic, en el fet de dir, sota una paraula aglutinem a gent que pot tenir tendències molt diferents i maneres de sentir el seu país, sigui quin sigui aquest país, això ja ho podem posar d'una altra manera, de maneres molt diferents, no?
I tant, els catalans són catalans. Els catalans són catalans. Semblava una frase... No, home, no. Dius, home, no he hagut de pensar gaire més lluny.
No,
som catalans.
Amb això té tota la
raó. I això s'ha d'entendre així. Això s'ha d'entendre així. Després, què passa? Pues que s'han fet coses mal fetes per acció o per omissió. Hi han hagut catalans, jo recordo molt bé quan Catalunya no arribava ni el 16% de gent que volia aquesta cosa del procés. Com ha canviat tot això? Hi ha hagut catalans que han arribat a la conclusió que era millor ser nosaltres sols, marxar, fer camí sols, i altres que no. I aquí es va dividir. Es va dividir Catalunya, i una Catalunya dividida que no és gota bo. No és gota bona perquè dona la vida. Jo sé el que he hagut de passar i el que, bueno, en fi, el boicot que m'ha fet en les meves empreses, els meus productes, jo sé tot el que hi ha, però que no ho vinc a explicar, perquè tot això ja ha anat passant. Estem bastant millor ara. I ho hem d'agrair. I els catalans hem de donar la mà. Hem d'anar pel mateix camí i fer la Catalunya aquesta rica i plena que diem sempre els catalans.
Però deixin que li pregunti, com veu l'independentisme ara?
Descarrilat, totalment descarrilat. Com un tren que ha marxat de via. Volen, els veig amb els braços forts i potents, aixecar la màquina i voler... No poden, no tenen ni grua allà. No poden posar el tren a la via. Ho intentarien? Sí, però no poden. Perquè, bueno, hi ha gent que creu encara, i jo, de veritat, jo amb les idees les respecto totes. Hi ha gent que creu i segueix creient encara que seria millor abandonar Espanya i constituir-se en una república independent. Jo penso que no. Entre altres coses, perquè més de la meitat dels catalans, què haurien de fer? Ens quedarien sense pàtria, haurien de marxar. Perquè jo marxaria, eh? Jo aquí no em quedo, eh? Això no hi cap i les meves empreses. Jo no em quedo aquí, perquè jo sóc català pels quatre costals, però també espanyol. Jo sóc català, perquè sóc espanyol. I n'hi ha que són espanyols que són catalans. És igual. Lo important és entendre que hem de fer camí junts. Que això és molt important. O no ens ha anat prou bé, els catalans, formant part d'Espanya.
Però aleshores és molt important continuar apostant pel diàleg, no?
Sempre. El diàleg sempre, però el diàleg ha de ser un diàleg que tingui eficiència, que sigui eficaç. No pot ser un diàleg absurd. Dir ara vull la lluna. i amb un cova, doncs no hi ha cova ni lluna. O sigui, els diàlegs, el diàleg ha de ser dintre una normativa, dintre d'un procés, un procés de legalitat, un camí, que és la Constitució, són els estatuts d'autonomia. I anar-los modificant, si és possible. Per què no? Anar-ho adaptant, el món es mou, gira. I també fer girar aquestes grans normes, lleis de lleis, però dintre sempre aquest marc, perquè és que Europa es desespera quan veu que les coses poden fer fora. No es pot assaltar la legalitat. No es pot assaltar la legalitat de cap de les maneres. I més, una part tan rica i plena, una part tan capaç d'Espanya com és Catalunya. Mira, l'explicaré una anècdota que és molt curiós. Jo a Sant Cugat, jo vinc per allà a prop. A Sant Cugat està ple d'estelades. Bueno, bastantes estelades. I m'hi passejo per allà, i tinc amics, i també em vaig a la Torre Baró. La Torre Baró és poder el barri més humil de tot Nou Barris. Pujant banderes d'Espanya penjades. Què li sembla? Aquella gent que podia queixar-se i dir, volem marxar perquè tenim mala vida, perquè guanyem menys de 1.000 euros, perquè això és irresistible, i no volen marxar. I els que viuen bé, francament bé, a Sant Cugat, a metro quadrat de pis lo que val, allà en estelades. És una cosa que Europa no pot entendre, ningú pot entendre això.
Home, probablement perquè el sentiment de pertanyença a un estat o a un altre, a un lloc o a un altre, no té res a veure amb els diners, o no n'hauria de tenir, no? Hi ha qui... Jo recordo perfectament una entrevista que li vaig fer fa, imagini's, els anys, no?, a Joan Ridao, quan era secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya, i ell era molt interessant perquè parlava en aquella entrevista de l'independentisme funcional. És a dir, ell l'independentisme que està motivat per una qüestió estrictament econòmica, és a dir, que fins a un determinat dia hi havia persones que no eren independentistes i que van passar a ser-ho, cosa que és absolutament legítima, eh? Però que, efectivament, el sentiment de pertanyença, això en principi no hauria de tenir a veure amb comptes corrents, no?
Aviam, hauríem d'aclarar les coses i és bastant senzill.
Vinga.
Aviam, l'esprit del catalanisme, que és a final del segle XIX, oi, amb la Renaixença, sobretot amb Rui Llors i amb Vicenç Cinto Verdaguer i amb Benaventura Aribau, tota la gent va fer una cosa molt maca, eh? Els Jocs Florals, que va ser demanar, aquell esprit catalanista, demanar el ser del poble català, que era un idioma, que no és costums, una tradició, unes formes de ser, de fer, unes institucions, i últim terme, un estatut. I tot això es va donar. El gran problema és que es va transitar i un trànsit que la va provocar un llibre, vamos, quan en Prat de la Riba escriu La nacionalitat catalana, s'acaba tot aquí. Transitem el nacionalisme. El nacionalisme és una altra cosa. Però la gent que ho fa és la dreta, la gent acomodada. Mai l'esquerra ha sigut independentista ni processista, mai a la vida. En Jordi Pujol porta els sindicats a puesto, els estima, els engrassa, i a mica en mica, aquella gent que li va dir en Cardó i en Galí amb en Pujol, que vindran a aquesta Catalunya gent sense cap i casal, sense res que posar-se a la boca, que no tindran pàtria. Tu, Jordi, donaràs pàtria, camí, casal, i els faràs feliços. Dos capellans, en Cardó i en Galí, li van dir amb en Pujol. Això va creure. I en Pujol va fer una gran feina. I l'esquerra, en aquests moments, l'esquerra és increïble. Quan l'esquerra ha sigut sempre internacionalista, ara és nacionalista. És un trànsit, perquè el nacionalisme ha sigut sempre, per sobretot sempre, un negoci. Hi ha hagut quatre d'acord, però un negoci, no li capigui ni un dubte. I tot bé, bueno, de les pèrdues de les colònies de Cuba, i aquí això va anar de meravella. Aquí ha provat tota la vida. Ens donen l'exposició internacional, l'exposició universal, el 60% de tot el que s'invertia a l'INI anava per Catalunya, la CEL, la Pegaso, aquí s'ha donat de tot per estar bé. I el nacionalisme com contesta? Nosaltres sols, què li sembla?
Escolta'm, arribant a aquest punt, no? Parlem de Barcelona. Parlem de Barcelona perquè una de les coses que s'està... Bueno, jo això ho veig pràcticament aquí cada dia, no? És a dir, que hi ha persones que, sobretot, que parlen molt bé de Madrid. Parlen molt bé de Madrid des del punt de vista de com estan les coses a Madrid, com està econòmicament Madrid. Efectivament, jo hi he estat fa pocs dies i sembla la Gran Via, sembla allò el Trafalgar Square, no? Tot ple de pantalles, es nota un gran moviment de gent. Vostè com està veient en aquests moments aquesta comparativa entre Barcelona i Madrid, senyor Bobo?
Bueno, Madrid deixen volar. Hi ha més llibertat en general per tot. Volia un establiment... Jo recordo fa uns anys en un programa que hi havia la presidenta de la Comunitat de Madrid, que em va dir, Bou, vente para aquí. Diuen, dos setmanes abres aquí. Dic, com jo, aquí a Barcelona, 3, 4, 5, 6 mesos triguem. Hi ha molta més llibertat, en general, i aquí hi ha més intervencionisme. Aquí intervenir les coses és cosa del nacionalisme. Aquí s'intervé tot el que es pot. I més. I a més es fan els tràmits feixucs. Hi ha molta burocràcia. No som atractius per la inversió. Ahir, amb la Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, em volien fer girar la cara. Poques paraules, no em van creure el que deia. I vaig treure la informació i ensenyar-los la informació del 2021.
Què deia aquesta informació?
El 73% de la inversió a Espanya se'n va a Madrid. I somen el 10% se'n va a Catalunya. I això a l'ICEX ho vaig treure i vam demanar disculpes. Com és que no vinc pas enredaus a vosaltres? Vull dir que no som atractius. I això la culpa la té el nacionalisme. No els catalans, eh? Els catalans hem patit el nacionalisme com pocs els d'aquí. El nacionalisme té la culpa del que ens ha passat. Jo recordo l'any 79-80 teníem 35 punts del PIB per sobre de Madrid. Vale? Hem perdut 37. Ara estem 2 per sota de Madrid. Creix el nacionalisme, baixa l'economia. No falla.
I com es reverteix això?
Bueno, pues, lo primer que s'hauria de fer és que els responsables de la Generalitat, el nostre govern de la Generalitat, elegit democràticament, fossin capaços, Esquerra Republicana en aquest cas, més que Junts per Catalunya, creiem. Junts per Catalunya està més perduda que perduda. Però Esquerra Republicana que entengués que podem fer camí, que hi ha un camí. Si estan governant és perquè el poble català ho ha volgut. I això s'ha d'acceptar, eh? Ni Procés ni Sant Pere ho han volgut. Però que ells fossin capaços d'entendre com es poden fer les coses. I s'han de fer gestos. El poble català necessita gestos. Per part de Madrid, per part de la resta d'Espanya, gestos. Molt important. A vegades, més que no pas que se n'ha parat moltes vegades, dèficits fiscals, totes aquestes balances fiscals, això és molt important. Molt. Per què? Pues perquè jo he parlat amb algun dirigent que havia sigut president de la Generalitat, i em deien, bou, amb el PP ja t'ho trobaràs. Intento, perquè jo no he pogut fer-hi res. Jo no sé el que li van fer a aquest senyor, el que li van dir. Però dic, jo estic amb el PP ara, i amb els braços oberts, eh? I parlem del que faci falta parlar. I Catalunya per sobre de tot, perquè som catalans. I això és molt important. No som el que podíem ser perquè Jordi Pujol ens va tirar les ales directament als catalans. Això m'ho va dir personalment José María Aznar, això és públic i notori, vull dir, en una reunió que tenim amb ell, que en l'any 2000, quan tenim majoria absoluta, jo llamé al senyor Pujol, em va dir, això era Faes a Madrid, eh? I li dije, mire, Pujol, creo que esto va muy bien. M'ho va dir així, eh? Vull dir que no. I em respecta sempre. Diu, i li ofrecí una vicepresidència, no sé quina, si primera o segona. I 3 ministerios. I em dijo que no. Me puso la mano en la cabeza, me di cuenta que me había equivocado en todo lo que había hecho en el Majestic. Porque yo quería cerrar el Estado de las Autonomías. Todo lo que haga falta que se dé, que se descentralice. Pero no dejemos al Estado sin sustancia. A l'home se m'ha de compte que s'havia equivocat. Perquè en Pujol no volia el poder, perquè des del poder nacionalisme s'ha desmuntat. Si entra... Bueno, Antonio Lleida estava encantat de ser ministre d'Exteriors, ja es veia fan avions. I el no fer això, el nacionalisme va créixer, i va seguir sent l'oposició, i va seguir sent el que era sempre, caixa cobra i Pujol cova. Pressupostos, patapam. Per arribar a la Moncloa, pues, també, anar cobrant sempre. Bé, d'acord, que anava bé per Catalunya, sí, però aquest no era el camí.
Però fixa't que ara em té una mica sorprès, si em deixa que li digui, senyor Bou, perquè jo deia quan el tema de Barcelona i tal, pensava que ara em començaria a parlar malament d'Ada Colau, i se m'ha posat a parlar d'Esquerra Republicana.
Bueno, potser m'ha parlat alguna cosa sobre el govern, no? O així.
No, li he parlat de com havíem de revertir la situació.
De Barcelona. Vale, pues perdoni'm.
No, al contrari.
He contestat a Catalunya.
M'ha donat uns minuts interessantíssims.
Com que parlàvem de Catalunya... No? Mira, Barcelona en aquests moments...
Haurà de tornar, eh? Perquè em faltarà mitja hora més d'entrevista o 40 minuts segur. O 50, ja li dic ara. Digui.
Barcelona és una ciutat molt desordenada. Molt. En general, hi ha desordre, es veu. I el desordre, que sol ser físic i visual, comporta desordre d'inseguretat, desordre de neteja. Hi ha uns grans problemes a Barcelona. Uns grans problemes. La mobilitat, pues, jo penso que la mobilitat farà que l'alcaldessa deixi de ser alcaldessa, o sigui, que no es presenti o no surti. perquè acabarà.
Per el tema del trànsit.
Sí, la mobilitat és una cosa. Això no
té, és molt complicat.
No té ni cap ni peus.
A mi cada vegada que algú em parla de... Entenent, que lògicament estan els arguments polítics i demés, però a mi hi ha un tema que em preocupa molt, que és el tema de la contaminació. Okay. El tema de la contaminació ens ho està dient tothom, però jo recordo una època que em va tocar, fixis, un llava també tenint una certa edat, doncs pujar-me cada dia un helicòpter i retransmetir el trànsit des d'amunt. I li asseguro que quan agafava cada dia l'helicòpter i veia el núvol de porqueria que respiràvem cada dia, pensava, si la gent veiés això, li canviaria radicalment la idea que té del cotxe, perquè està demostrat que un dels grans contaminants que tenim a la ciutat, també per la pròpia orografia de Barcelona, és el cotxe. És veritat que fer polítiques contra el cotxe, doncs, són molt difícils, però alguna cosa haurem de fer, no?
Sí. Bueno, Barcelona té el CO2 dels tubs d'escape i les calefaccions, això.
Sí, sí.
I després els vaixells, d'en quan o quan, també s'hi afegeixen.
Bé,
jo no conec a ningú que no tingui una idea clara de que hem d'anar per uns camins o carrers nets, respirar aire pur, un cel blau. Jo he estat 4 dies ara, 5 dies, he sortit fora i a la muntanya. Vull dir, jo sóc un ecologista, vamos, de cap a peus. Jo li garantitzo que hi tanco avui això, i tant. Però, miri, l'ecologia i l'economia són dos vies de trenc paral·leles. I no es pot abandonar una per agafar l'altra. L'ecologia i l'economia. I han de seguir. Vol dir que hi ha d'haver un equilibri. Arribarà un dia, potser que tots anem aquí en bicicleta, i els cotxes poden anar per l'aire, bueno, però de moment no toca això encara, no és així. Per tant, què és el que s'ha de fer ara? Pues començar a reforçar i posar totes les mides necessàries perquè el transport públic pugui tirar endavant. Hem fet moltes propostes nosaltres des de l'Ajuntament. El que no es pot fer és tenir una mania al cotxe. Ells volen que els cotxes desapareixin. Jo he tingut una reunió molt important amb el president del RAC i que em va dir, mira, Bou, tenim un estudi. El RAC és una gent bastant professional, un estudi. Diu, mira, amb aquesta velocitat i així, contaminarem més. El RAC diu que es contaminarà més amb aquestes polítiques. Això ho diu el RAC, eh? I després, els eixos comercials de Barcelona, Barcelona Oberta, que és molt important, oi? I sobretot el País de Gràcia, té un estudi fet, que és el 57% de la gent que ve a comprar des d'altres zones de Barcelona i des de fora de Barcelona, el 57 ve en cotxe. Ve en cotxe. Si aquest cotxe no pot entrar o hi ha una part que no pot entrar, què passarà amb l'economia? Què passarà amb el creixement? Vull dir, no podem aturar Barcelona. Hi ha una sèrie de mides previstes per col·lapsar Barcelona. Les illes, les grans illes, els eixos... Un terç de l'Eixample són eixos verds. Vostè s'imagina? Adeu per hora amb un cotxe? No, és que quedarà col·lapsat quan l'Eixample és el gran distribuïdor de carrers que alimenta tots els altres districtes de Barcelona.
Sap que aquestes zones verdes han estat posades com a exemple per l'OMS, sense anar més lluny, no? L'Organització Mundial de la Salut ha posat com a exemple això, sí, sí. Perquè efectivament, jo entenc el que vostè diu, però a mi m'agrada com a barceloní viure. És a dir, si per mantenir l'economia he de morir, doncs... Que és un simplisme.
Pot morir també de gana, potser, no?
També.
Si no hi ha feina, potser morir de gana després. O es morirem per excés de CO2.
D'alguna cosa ens hem de morir, és igual.
Equilibri. I l'equilibri és aquest. De moment és aquest. Potenciar totes les bases. Quantes bases tenim per endollar els cotxes? Quina secció de cable tenim les reds? Aguantarà la red elèctrica? No. Les estacions transformadores aguantaran que entra alta i surt baixa? No. S'han de canviar les estacions transformadores, s'han de canviar les reds, s'han de canviar les escomeses de les viviendes, de les cases, escomeses entre la llum, perquè allà enxufarem i saltarà tot, es cuinarà tot. Per tant, si volem l'electricitat, s'ha de posar els mitjans necessaris. El que han fet amb la zona de baixes emissions és fotre els meus treballadors. D'acord? Per què? Perquè la majoria tenen cotxes i danys i gasoil el tenen parat. No saben ni com venir. No saben ni com venir aquí. Per què no poden entrar? Mira, jo, que vinc una mica millor, si em fa el canvi al cotxe, me'l canvio, me'n compro un altre. Però aquesta mida de Colau ha sigut per perjudicar a la gent més senzilla, sobretot la gent de Nou Barris, la gent de Sants, una part de Sant Montjuïc, gent que té pot poder adquisitiu. Per tant, hem d'anar amb cuidado, hem de vigilar el que fa. Per què s'ha de tallar la Via Laietana? Per què és això? Això és una barbaritat absoluta, que respirem millor per això, de cap de les maneres. I no arribarà temps de tallar-la. Tallarà solament, bueno, ja ho he fet, la part d'Urquinona fins a Antoni Mauri ja està tallat. La baixada ja no podem baixar. O es fan pujar, o es fan girar per Antoni Mauri i els torna a trobar al punt de sortida. És com un tio vivo, això. És espectacular el que estan fent. Això li costarà molt car. No es pot fer això. L'OMS mira per la salut. I tant que sí. tant que sí.
Està bé, no?
Perfecte.
L'OMS ha de mirar per la salut.
Perfecte, vostè va al metge, potser ell o no, i també mira per la salut, escolta, vostè reposi. Vostè no faci res, diu, escolta, has de treballar jo, eh?
Ja.
Yeah. Cadascú mira per lo seu. Jo dic que l'equilibri, s'ha de mostrar l'equilibri, s'ha de mostrar l'equilibri entre ecologisme i entre economia, perquè si no, farem malbé l'economia de Barcelona. Estan molt preocupats els autònoms i les empreses moltíssim de Barcelona. Jo parlo amb ells amb moltes plataformes i conxo, hem de mirar què es pot fer i de quina manera es pot
fer. Està parlant amb un autònom, eh? Jo soc autònom. Pues. Permeti'm, faig la broma, perquè com estem acabant l'entrevista, o sigui que haurien de posar els metges a les oficines bancàries, pràcticament, no? I anar a allò que ens donguessin la recepta juntament amb el saldo que ens queda al compte corrent, no?
Això és una verdadera broma, sí, clar. Zapatero dos zapatos, cadascú el seu i cadascú sí. Diu el que creu convenient i un polític ha de ser capaç d'entendre les coses i de fer el millor per Barcelona. I el millor per Barcelona en aquests moments no és col·lapsar-la, perquè si vol fer tot el que vol i la deixen fer, la col·lapsarà. I això no pot ser.
Ja li dic ara que m'agradarà molt que torni aviat, perquè em quedo amb ganes de seguir parlant de moltes coses amb vostè. Ha pensat en fer el salt a la política catalana? Perquè, de fet, ja hi és a la política catalana, no?
Bueno, sí, a la municipal, esclar, sí.
No, però no ha pensat allò, anar fins a la part de la Ciutadella o què?
Bueno, jo, ja li dit abans, penso acabar, penso arribar bueno, pues a baix del 23 i després ja em diran què haig de fer. Ja em diran què haig de fer perquè jo no... O sigui, la meva voluntat és la meva voluntat, però no la voluntat del partit. I això el partit, en aquest cas, ha de ser el partit, la direcció nacional, ni la provincial ni la regional. No poden dir... Bueno, poden dir el que vulguin, evidentment, però jo no... Jo sé el que haig de fer exactament. Jo entro a Poble Nacional i surto a Poble Nacional. Si em diuen que me'n vaig, jo me'n marxaré, però directament no. N'hi ha cap problema, n'hi ha cap problema, però ben, si no em quedaré. Em quedaré per fer una bona feina, jo penso que sí, eh? I, bueno, i és veritat que necessito que se'm arropi des del partit, eh? Això per descomptat, però bueno.
De moment el senyor Fico l'està cuidant bé?
No hem parlat, no hem parlat. No, no, no. Jo vaig parlar al seu moment, però tres vegades amb ell. Eh? I recordo que va ser... Sí, l'última, la penúltima, que va ser a la campanya de les municipals, que em va dir que vindria aquí a Barcelona i, bueno, l'home no va poder venir al final perquè hi ha molts gallecs a recolzar-ne, però, bueno, jo estic molt, molt confiat, eh? Vull dir, jo penso que és una persona molt capaç, sincerament, eh? Ens preocupava alguns perquè Galícia és Galícia i té també la seva idiosincràsia, eh? La forma d'actuar, que no és igual el govern de Galícia que el govern d'Espanya. Espanya és molt més complexa, però ho està fent prou bé, eh? I està agradant molt. I sobretot, està pescant on ha de pescar.
Ha parlat últimament amb el senyor Casado?
No, no. Hi ha hagut algun whatsapps. Vaig parlar a Sevilla amb ell, evidentment, sí. Vaig parlar a Sevilla, uns minuts, bueno, jo diria que menys d'un minut, vaig parlar a Sevilla amb ell, perquè...
Té una entrevista,
el volia saludar.
Té una entrevista al senyor Casado. Una entrevista personal, dic, eh? Una entrevista personal, no política, sinó personal, perquè més enllà de les diferències o no, o similituds que un pugui tenir amb aquest senyor... Home, el que li ha passat és fumut, eh?
El senyor Casado, ho vaig dir perquè crec que coneixo una miqueta, hem tingut bastantes reunions, és una persona molt bona, és una molt bona persona, cregui'm, que es pot haver equivocat, bueno, això ho podem discutir, el que faci falta, però que és una bona persona, d'això no tinc cap tipus de dubte. Bueno, les coses han anat com han anat, però la política és així, estic grata a vegades.
Deixa'm dir que vostè i jo no ens coneixíem personalment abans d'aquesta entrevista i tothom ha dit, tothom, eh? Tu passaràs bé. Tenien raó. Sí. Ho he passat molt bé.
Bueno, és clar que sí.
Ha de tornar.
Estem aquí, això és un ball de llàgrimes. Com... Jo he vist morir el pare i la mare, vull dir que són dos difícils. I això és un premi. Estem aquí, se'ns posa aquí per ser feliços i estar bé i viure bé i no tocar els collons a ningú. Perdó. És que intentar servir i no emprenyar la gent. Que n'hi ha que es diuen això, no. Ajudar, sempre, servir, sempre. Això a mi em fa molt feliç, a mi. I ara no sé si he pogut ajudar o no, complicat la vida d'algú que m'ha escoltat, però sempre com a català parlo i la màxima sinceritat.
No, però la sensació és que parla vostè, i això és molt interessant. És a dir, perquè sovint, vostè s'ho pot imaginar, jo em passo aquí la vida parlant amb tothom, i de tots els partits, i de totes les ideologies, i hi ha moltes vegades que notes perfectament on comença una cosa i on acaba l'altra, on comença el discurs de partit i on acaba el discurs de la persona. En el seu cas, no sé si perquè no el conec o què, però jo tinc aquí un poti-poti que no sé, jo diria més aviat que és vostè. No, amb tot el que això significa com a avantatge i també com a inconvenient, des d'un punt de vista, m'estic imaginant, dels senyors del PP de dalt de tot. De dir, ostres, aquest conte que va molt per lliure, no?
Ho dius molt bé, el que has dit ara, molt bé. La política s'ha d'entendre i la política pues, té la seva complexitat. Jo sóc un senyor que passa per aquí fora, per la cera. i em passejo cap aquí, vaig cap allà, veig aquest restaurant, veig aquell negoci i d'on voltes, ja obro una botiga. Bueno, jo sóc una persona de viure al carrer i d'entendre la realitat dels problemes. Jo li garantitzo, i perdoni-me la petulància, perquè quina forma d'acabar, jo seré un bon alcalde per Barcelona, perquè sé el que es pot fer a Barcelona i arreglar Barcelona, cregui'm. I s'ha d'escoltar per sobre tot. Hi ha llocs que sí, que es poden fer carrers peatonals, però hi ha llocs que de cap de les maneres ni es pot fer un carril bicicleta, perquè és desgraciar el trànsit. S'ha de fer una mica de sender i escoltar els veïns, escoltar-los.
Josep Bou, un plaer. De veritat, moltíssimes gràcies.
Anna, tu.
Gràcies, bona tarda. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, el Tot anirà bé.